Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda, us parla Pere Joventí. A aquesta hora comencen importants restriccions de trànsit i dels busos a Barcelona amb motiu de la celebració de la cavalcada de Reis. Per això, des de Transports Metropolitans de Barcelona recomanen desplaçar-se a peu en metro per la ciutat. Recomanen també, està previst que a aquesta hora, a les 4, està previst que Ses Majestats, els Reis d'Orient, arribin a la plaça del Portal de la Pau, aquí a Barcelona. El seguici reial arrencarà a les 6 de la tarda des de l'avinguda Marquès de l'Argentera, entre el Pla de Palau i el Parc de la Ciutadella, però els talls de trànsit començaran una hora abans, a les 5. I un accident amb 3 camions implicats han obligat a tallar 2 carrils a l'autopista AP7 a l'alçada de Barberà del Vallès en sentit sud. Segons informen des del Servei Català de Trànsit, la via acumula 8 quilòmetres de cues i retencions. La previsió és que un dels vehicles hagi de ser retirat amb grua i els altres dos puguin continuar circulant. I a l'estació de Sants, a Barcelona, recupera la normalitat després d'un atropellament a la via 9 d'aquest migdia. Ha sigut a aquesta via i ara, per tant, segueixen les freqüències habituals a aquesta hora. I un altre punt més pel que fa a la mobilitat, la línia R15 de Rodalies, que connecta Barcelona amb Reus per Tarragona, incorporarà 2 noves freqüències als caps de setmana i festius a partir del 7 de gener. S'amplia d'aquesta manera el servei de trens que fins ara només circulaven els dies feiners i que surten des de l'estació de França de Barcelona a les 11 i arriben a la capital del Baix Camp cap a la 1 del migdia. En sentit contrari, aquests trens circulen a la sortida des de Reus a les 4 de la tarda i acaben a Barcelona uns minuts abans de les 6. Segons Rodalies de Catalunya, es tracta d'un reforç de la línia durant les hores centrals del dia amb més demanda i se seguirà analitzant i monitoritzant el servei per millorar-lo. I en política, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat des del Vaticà que té poc a dir sobre la possibilitat que Joan Carles I retorni a Espanya. El ministre ha afirmat que és una decisió personal que el rei emèrit va prendre ara fa 3 anys de marxar a Abu Dhabi. Ho ha dit durant una entrevista a La Sexta avui, que Joan Carles I fa 85 anys. Sobre la mateixa qüestió, la portaveu del PSOE, Pilar Alegría, sí que ha subratllat que els ciutadans veurien amb bons ulls al seu entendre alguna explicació sobre la situació de l'emèrit, atès que la Fiscalia va confirmar fa uns mesos les seves irregularitats patrimonials, tot i que no fossin constitutives de delicte. I el Departament de Territori ha iniciat l'estudi de viabilitat jurídica del canvi de la llei del taxi que demana al sector, tot i que han assegurat que són tràmits que poden trigar mesos. La conselleria, que encapçala Juli Fernández, ha remarcat que no abordarà cap canvi en la norma actual sense un ampli consens del sector i dels partits polítics, cal dir la llum verda del Parlament, tot plegat després que avui els taxistes hagin amenaçat amb una nova vaga si la Generalitat no modifica aquesta llei que regula el sector en un termini màxim de 10 dies. També exigeixen el compliment del decret llei de la Generalitat que regula els vehicles de transport amb conductor, les BTC, en vigor ara fa 3 mesos. I el jutge ha enviat a presó un lladre de 28 anys, a qui els Mossos d'Esquadra relacionen amb 4 robatoris a cases del barri del Palau de Girona i a 2 poblacions del Vallès Oriental entre juliol i desembre de l'any passat. Els agents van obrir la investigació per identificar el sospitós aquest dimarts i han desplegat un operatiu per detenir-lo a aquest domicili que té a la ciutat de Barcelona. Durant l'escorcoll han localitzat 4.000 euros en efectiu, 200 euros en divises de 13 països, rellotges i joies. També li han intervingut eines que sospiten que podria haver utilitzat per cometre aquests robatoris. I pel que fa als esports, avui s'ha posat en marxa la 5a etapa del Dakar, una etapa amb un recorregut de 643 quilòmetres en cotxes. Laia Sanz ha patit un accident del qual n'ha sortit il·lesa. La de Corbera de Llobregat i el seu copilot, l'italià Maurizio Gerini, han donat diverses voltes de campana i el cotxe ha quedat completament destrossat. Després de 4 hores aturats, han pogut reprendre la marxa després de l'arribada del quart cotxe de l'equip i del camió. Laia Sanz explica que el seu accident ha explicat el seu accident des del lloc dels fets.
La veritat que hem donat bastantes voltes, una llàstima, perquè anàvem bé, vull dir, no hem fet res raro i no sé si és que hem destalonat o ha passat alguna cosa i hem bolcat.
I pel que fa a la Lliga, dissabte hi ha un nou derbi català a la primera divisió. El Girona visita l'Espanyol a Cornellà al Prat. Normalment, les rodes de premsa, doncs, que avui Mitchell ha dit, doncs, que esperen aquest partit amb ganes i que donaran tot. Tindran més informació d'aquí una hora i també a les nostres xarxes socials i web de Ràdio Estel. Els deixem de nou amb la Caravana i Joan Trias. Fins ara.
Reis, regals i Ràdio Estel. Un dia radiant.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Benvingut a l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres premsades de raïm. Cava Canals i Munner. Un cava que ajuda a quedar bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Doncs vinga, va, aquesta hora tornem a engegar la caravana per pujar ben fort el seu volum i per escoltar el darrer disc del músic català Cesc Santsalvador. Però d'on ve tot plegat? Quin ha estat el camí que l'ha portat a publicar un nou disc? De seguida, Núria Ros conversa amb Cesc Santsalvador. Abans, però, Nina, explica'ns la seva trajectòria.
El nostre convidat d'avui va començar fent música al Metro de Barcelona. Un escenari, podríem dir, dur, però a la vegada molt proper i satisfactori. Tot i la dificultat que comporta cantar i tocar en el metro, on la gent circula amb pressa per arribar als llocs, en Cesc ha aconseguit que centenars de persones s'hagin parat a escoltar-lo en més d'una ocasió per gaudir de les seves cançons. Si parlem de la seva trajectòria, en Cesc també destaca per haver participat al concurs musical Factor X, on va aconseguir emocionar el jurat en la seva primera fase del concurs amb la seva cançó Búfalo, un tema ple de significat i sentiment per ell, i al qual se li han sumat altres títols com ara Queda't amb mi, Tornar-te a mirar o Shot of Whiskey. El que està clar és que en Cesc no ha parat de fer música des de que el vam escoltar per primera vegada. És per això que avui, després d'un llarg camí d'esforç i música, ens ve a presentar Letter to You i Again, dos temes que formaran part del seu àlbum debut.
Cesc Santsalvador, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cesc, ara parlarem una miqueta d'aquest àlbum debut, de la nova música que has fet, però... Per qui no et conec, explica'm una miqueta qui és sense el Cesc Santsalvador, quina música fas, com et definiries, ja per començar bé, eh?
És una pregunta complicada, sí. Anem forts. Bé, jo em considero, bueno, primer de tot, soc cantant, soc compositor. Com ha dit la Nina, vaig començar als passadissos del metro de Barcelona, després vaig tocant als carrers de diferents ciutats, com Girona, com a Madrid, com fins i tot a França, a Perpinyà, i finalment una mica d'estranquis a Barcelona, que també ens vam acabar posant, fins que ens van multar. Ja ho tocarem, això, si fa falta. Estil, música que faig, el que estem escoltant, no? Jo dic, sempre dic que és tot el ventall de pop, que el pop al final és tot, no? Pop que va cap al folk, pop que va cap al rock, pop que va cap al pop, una mica de tot. I és això, és aquesta cançó que esteu sentint de fons, una mica és, jo crec que és la síntesi del meu estil i del que ara em representa.
Clar, potser és un tòpic, però crec que tenint-te aquí hem de parlar dels inicis, i ara ens en parlaves, com ho recordes tot plegat?
Jo, per mi és una època molt, molt romàntica, amb el concepte aquest de romanticisme, no? Vull dir, per mi la música al carrer, que sé que aquí a Catalunya i a Espanya és una cosa que és diferent a nivell de concepte que potser a Europa, però per mi és una part molt romàntica de qualsevol carrer, de qualsevol artista, i jo crec que he construït les bases del que sóc jo ara. Al final, tocar cada dia en directe i haver-te d'enfrontar amb les coses que té, doncs fer un concert, ja és que en el sí, en l'essència, és el mateix tocar al metro que tocar a l'U de Gas, per exemple, que toquem, o tocar al White Summer, o tocar a qualsevol festival. Per mi, en essència, és el mateix. Has de cantar, has de tocar, ho has de fer bé, i al final t'interessa que la gent s'emocioni i senti. Llavors, en aquest sentit, el metro i el carrer ha sigut una escola a nivell de directe tremenda.
Clar, si no tinc entès malament, tu vas deixar la teva feina, no? Eres professor,
sí.
Correcte, i ho vas fer per dedicar-te de ple a la música. Què et va dir el teu entorn?
Pues, de fet, van recolzar des del principi. Jo els hi vaig presentar aquesta idea de dir, jo estava fent de mestre i hi havia una opció de pues, seguir en l'escola on estava treballant, estava cobrint una substitució, però en sortiria una altra i era, doncs, bueno, entrar en una roda de ja quedar-t'hi, no? I en aquell moment jo vaig dir, ostres, però és que a mi el de fer música és una cosa que em tira molt, i ara sóc jove, tenia 22 anys, i dic, no tinc hipoteques, no tinc família, no tinc fills, és ara que he d'arriscar, és ara que tinc les opcions. I a casa els hi vaig dir, mira, que m'agradaria fer música i que tenia en ment pues, anar al carrer i al metro. I per què? Doncs és el que sempre dic. Si tu vols dir, tu dius que et vols dedicar a la música i t'esperes sentat al sofà de casa que et truquin, no passarà res, no? En canvi, anar al carrer i al metro era l'aparador perfecte perquè gent que no em coneix pues, pogués descobrir la meva música, descobrir la meva veu, descobrir el meu estil i poder-se enamorar o no. I a casa em van dir que molt bé, que mentre treballés i mentre no acabés estirat al sofà i passant una mica tot, que all-in, també amb mi. I la veritat és que s'agraeix.
Clar, és que la Nina ara ens ho explicava, que, per exemple, tocar al metro no deu ser fàcil, no? Perquè és un espai on la gent va amb pressa, no? Per arribar a un lloc en concret. Llavors, com se sent un quan es paren, t'escolten i viuen el que tu cantes?
Vaig estar farà un parell de setmanes a Andorra, que parlàvem amb nens de tercer i quart d'ESO, i va sortir aquesta anècdota. No? El primer dia que vaig anar al metro va ser horrorós.
Sí?
Horrorós, sí, perquè a més no tenia ni altaveu, ni micro, ni res, anava amb la guitarra penjada del coll i a pelo. I clar, jo estava allà i veies això, no?, que la gent passa. Però és que la gent no passeja al metro, la gent va. Val? És diferent al carrer, al carrer la gent passeja i si fas alguna cosa, pues, convida a dir, a veure, però al metro no. Tu al metro vas d'un punt A punt B i amb el temps just qui surt de casa 20 minuts abans?
Ningú.
Per veure si em trobo algú al metro interessant, no?
No.
Ningú. I estava allà, volia tocar, i uns nervis, una tremolor als llavis, picava l'ullet de les dones grans que passaven, pensaven que la saludava, bueno, va ser horrorós. I sí, sí. I bueno, va ser un aprenentatge, llavors després els hi deien als nanos, va ser l'exercici de dir, no, és que no he de cantar per aquesta gent. No he de cantar per agradar a tothom. Jo he de fer perquè és el que jo vull fer i és impossible agradar a tothom.
Correcte.
Llavors, mentre d'aquestes milers de persones que passen cada dia pel metro, una, dos, tres, les que siguin, em descobreixin i els agradi, ja està, ja tenim algo guanyat.
Clar, Cesc, nosaltres tenim una pregunta que és gairebé obligatòria, en el teu cas. Com viu la pandèmia un músic de carrer?
Bueno, va ser... Després de la pandèmia no he tornat a tocar com ho feia abans de la pandèmia. Però perquè el metro, per exemple, ara, aquest any, jo crec que està començant a tenir el número d'afluència que tenia. I sobretot, que com dèiem, aquí a Espanya i Catalunya, la cultura del músic de carrer i músic de metro és diferent que a Europa. La falta de turista es notava molt. A nivell de recolzament i sobretot a nivell també d'econòmic, eh? Vull dir, la gent que dona les propines pues quan tocaves a Diagonal en l'auge turística. Bueno, és que a Barcelona tot l'any està ple de turistes. Pues va ser un canvi molt dur. I jo passava a cantar cada dia a que el 13, és que més me'n recordo, el 13 de març, que a sobre jo treia un single, va ser quan ens van dir confinament complet, 13 de març del 2020, i a mi se'm va acabar el món, perquè més portava 2 anys anant a tocar cada dia al metro, construint una base de seguidors, una base de concerts, una base tremenda de coses que jo havia construït dia a dia, pica en pedra, i de cop allò s'esfumava, perquè al final passa. I bueno, i ara pues, hem tornat, hem fet coses diferents amb el Víctor, que el tinc aquí també.
Víctor, bona tarda, eh?
Què tal? Bona tarda. Sí, tal? Bona tarda.
Amb el Víctor ens vam... És, ho he dit, vam anar destranquis als carrers de Barcelona fins que ens va caure un voltot que flipes.
D'això volia parlar, sortint de guió totalment, però sí. Què va passar? Explica'ns una miqueta.
Bé, a veure, ara les coses van canviant, a poc, amb paciència. També m'han demanat des de l'Ajuntament de Barcelona que sigui una cosa que mirem amb paciència, que és una cosa que s'ha de cuidar molt perquè involucra molta gent. Però bueno, hi havia un projecte de música al carrer que estava parat des de feia 8 o 9 anys, amb el que jo deia que era un privilegi blindat pels que tenien llicències, perquè hi havia gent que podia tocar al carrer, però no es donaven ni llicències noves, ni es reciclaven les que no tocaven, ni allò típic de, bueno, si no pot entrar més gent, cada any les recuperem totes i igualtat d'oportunitats per tothom any rere any. Pues què vam decidir al final? Pues amb el Víctor vam dir, bueno, pues anem a buscar aquests espais de musicals que es poden ocupar i sense llicència pues anem a fer música. I bé, fins que... O sigui, a nivell, amb la gent i tot, era fantàstic. Sí. La gent, de cop, però 200, 300 persones, fins i tot, a Plaça Catalunya. I va haver un dia que amb la mala llet els guàrdies urbanos es van esperar que acabéssim, que la gent marxés i ens va venir... A més, va venir el jefe. Era el jefe de la Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. Un saludo des d'aquí. Que ens va multar, sí.
En aquesta època on tocaves al carrer sí que és veritat que feies versions de cançons, també feies alguna de la música teva pròpia, però de cop és com que comences a apostar més per la teva música. En quin moment decideixes fer aquest pas?
Amb el... poc a poc ja anava incorporant temes propis, però amb la pandèmia, un cop s'acaba la pandèmia, dono molta més importància a les cançons pròpies. Al metro fèiem... i al carrer fèiem un 50-50, jo crec que al final...
Sí, 50.
Sí, posàvem moltes cançons originals, però a més la gent al final no sap si és original, si és una versió. Perquè com que la gent no pot conèixer totes les cançons del món, tu tires una cover, una original, i una cover i una original, i tothom es pensa que estàs fent o totes teves o totes covers, i és igual. I la veritat és que, molt bé, a més ens servia de test. Al final, Letter to You, abans de treure-la i gravar-la, l'hem rebentat al carrer, provant-la, com responia la gent. Al final, és que és la prova més inequívoca de totes. La toco al carrer, que la gent no està obligada a escoltar-me, i si la gent s'atura perquè diu, hòstia, aquest tema mola, sense haver-lo escoltat en la vida, és que alguna cosa està ben feta.
Ara ens parlaves de la teva època quan tocaves al metro de Barcelona, per exemple, que hi anaves molt sovint. T'has trobat amb moltes persones, o sigui, que venien... Perquè agafar el metro, per exemple, una persona ho pot fer cada dia, no?, per anar a la feina, sense anar més allà. T'has trobat persones que esperaven cada dia dir-te bon dia?
Sí.
És molt bonic, això.
Sí, de fet, hi ha gent que avui en dia encara m'escriu, què, quan tornaràs, tal? Els viatges cap a la feina no són el mateix. O ja no et veig quan torno de treballar, què passa? I, bueno, doncs, se'ls diu, no? Vull dir que les coses han anat canviant, estem centrats en altres facetes... Uh-huh. I bueno, però de tant en tant hem fet parades en el metro, la veritat.
Està molt bé. Si repassem més moments de la trajectòria d'en Cesc, ens hem de parar en el dia on va participar el concurs X Factor amb aquest tema. Tot coratge en un rugit, escolta ara el teu instint, no et deixis d'humar per la por, millor. Clar, entenc que parlar de la teva participació a aquest concurs és un típic a les entrevistes, però ho hem de fer. Sí, com recordes aquell moment? Perquè ja ha plogut, eh?
És agradós. És un record agradós perquè la indústria de la tele és complicada. I sí, home, és positiu perquè va portar moltes coses, molt aprenentatge, però és una indústria complicada des de dins i te n'adones que les persones importen poc en aquest tipus d'indústria. És molt més el producte i què s'està venent i com s'ha de vendre que no qui hi ha darrere d'aquesta cançó, qui hi ha darrere d'aquesta història, perquè això els és igual.
Per tant, no hi tornaries a la televisió?
No, en un format així no. Almenys, o potser en aquest país no.
A veure, ara ho dèiem, des de la seva participació a X-Factor ha plogut, han passat anys, i com ens deia la Nina a l'inici de l'entrevista, no has parat de fer música i ara doncs ja podem parlar del teu àlbum debut.
Correcte.
Moltes felicitats, no?, primer de tot, perquè això deu ser com un fill, no?, per el primer
bueno,
àlbum
sí,
debut.
Sí, sí.
Deu fer una il·lusió especial. I avui aquí en directe doncs ja podem escoltar el primer single, aquest Letter to You. How could I ever resist the travel we could have missed and write for you a song each time we kissed? 'Cause I'm addicted to you and all what you do to me, to me. Ara ho dèiem, aquest és el primer single que ja has avançat oficial. Fa un mes, no?, que ha sortit a la llum. Està agradant. Quines sensacions tens?
Fa un mes, ja. Hòstia, com passa el
temps. Sí, 16 de novembre, si no tinc entès malament.
Sí.
T'està agradant?
Sí, està agradant. Estic molt content perquè tothom... Tu mateixa m'has dit que t'agrada molt.
Sí, és molt bonica aquesta cançó, la veritat que sí.
Vull dir, estic molt content. I està funcionant bé, tenint en compte que estem a Catalunya, que canto en anglès, i que això és, bueno, és un camí més lent i més d'anar pic en pedra. Però la veritat és que totes les crítiques són superpositives i això, clar, vull dir, és el millor que et poden dir.
Letter to you, en català, és carta per a tu.
Sí.
Què ens vol dir, Sant Salvador? Home, això és una clara declaració d'amor?
Bueno, és una... És que no diria com una declaració d'amor, és com una carta de pau, no? És després d'una declaració d'amor, d'un amor, doncs vindria aquesta carta de dir fins aquí hem arribat o fins aquí ha arribat aquesta història, que sàpigues que tot el que ha sigut maco, que ha sigut des de l'estimació i des del carinyo, que, i això, bueno, és com... És una despedida. Són aquelles paraules que potser no ens atrevim molts cops a dir en persona,
sí.
I al cap d'un temps, pues, les deixes anar una carta, fins i tot aquestes típiques cartes que arribarien a ser anònimes, no? Vull dir, perquè en la vida ens hem trobat amb tantes persones que si ens arribessin aquestes cartes, molts de nosaltres no sabríem qui ens l'ha escrit, no? Ens vindrien un parell de persones al cap, però potser mai no acabaries de saber qui és que m'està dient això, no? Perquè jo crec que moltes històries interpersonals que vivim són molt semblants, inclús les que jo visc amb les que el Víctor pot veure, la Núria o tu, Nina, al final, per això... La música té aquesta cosa que ens fa partícips de les cançons, no? Jo sempre ho dic, els Morat, que tot canten cançons de desamor,
sí.
Però que escoltes qualsevol cançó de Morat i dius, sí, sóc jo.
Sí,
està
és veritat, això.
Està parlant de mi, i tothom ho pot dir, vol dir que doncs, amiga, les mateixes històries les compartim.
I parlant de cartes, deixa'm que et pregunti, crec que potser una mica d'inspiració per aquest Letter to You ve d'aquelles cartes que tu rebies al metro, que vas publicar uns vídeos ara a Instagram.
Sí, de fet...
una miqueta, això.
De fet, de tenir aquelles cartes guardades, te n'adones de que... rebre una carta és molt especial. I a vegades no ho valorem. I l'altre dia estava a casa, quan ja havia sortit Letter to You, i sí que és una cosa, jo crec, del subconscient, però en el moment que jo escric Letter to You no ho relaciones, no? I estava fent neteja, perquè a més jo m'he anat a viure a fora de Barcelona i és allò que vas triar, no?, això que ho mantinc, i obro un calaix i totes les cartes que havia, bueno, rebut a la funda de la guitarra.
Wow.
I dius, hòstia, és que és molt especial. Perquè a més, són veritats el que posen aquestes cartes, no? Vull dir, allò és... És l'essència d'una persona posada en paraules sobre un paper. A més, un paper improvisat, perquè ho explicava. Hi havia un que era un full d'un llibre trencat. Un altre que era un pòstit de l'Enrique Tomàs de davant de la Parada Diagonal. Un altre que era... Hosti, hi ha de tot. Un tovalló de paper, un Kleenex.
Clar.
No, és tremendo. I és, la veritat, molt, molt, molt maco.
I s'està perdent molt.
Sí.
El fet d'enviar cartes, i és un gest molt bonic.
El fet d'enviar cartes i de dir veritats.
També, veritat. Clar, aquest single del que estàvem parlant no és gaire difícil veure que és un single amb molt de sentiment, no? Moltes emocions. Tu creus que escriure i cantar plasmant els teus sentiments és la clau de l'èxit?
Jo crec que és la clau de la meva essència. Jo crec que la clau de l'èxit precisament no és cantar dels sentiments i cantar les veritats, però a mi és el que m'importa estar satisfet i a ser feliç amb mi mateix i amb el que faig. Jo sempre dic, jo necessito cantar veritats meves a dalt d'un escenari per poder-ho disfrutar. Si jo canto una cosa que no sento, plegaré.
I suposo que a l'hora de compondre és més fàcil, no?, si escrius des de la teva veritat.
Sí, per mi sí. Per mi sí, perquè al final és el que sents.
Clar, si continuem parlant d'aquest àlbum debut, de moment hem escoltat el primer tema, ben aviat el segon, però aquest nou àlbum explora noves sonoritats.
Sí.
Sí?
Sí, sí, hi ha coses una mica així com sorpreses, no? Ja ho anirem veient.
No podem explicar-ho?
Bueno, ja... És el que dic, el gènere pop en si és tan ampli que apareixen sons, apareixen coses que estan dins d'aquest pop, però clar, jo també he anat trobant el meu estil, no? Jo vaig començar potser molt en un folk rock i he anat, doncs, fent-me el meu propi registre musical. Al final, jo... Un artista que m'agrada molt a mi és el Harry Styles. I tu escoltes un disc del Harry Styles. Aquest últim potser no, que és tot molt més homogeni, però l'anterior era un disc que tenies una balada superpop, tenies un tema molt més funky, tenies un tema pues, molt més rockero, un tema... Bueno, pues, també aquesta és la gràcia, no? I jo crec que aquest ventall d'opcions també fa que un artista sigui molt més entretingut d'escoltar, perquè si no, al final, escoltes tres cançons d'un artista que són iguals i dius, bueno, anem a un altre, no?
Clar, si parlem d'aquest àlbum debut, coneixem el primer tema i del segon sabem que es diu Again, que sortirà el 4 de gener,
correcte,
si no m'equivoco. Alguna cosa més que ens puguis explicar?
Bueno, jo crec que... Torna a ser un... Totes les cançons del disc són cançons amb molta emoció darrere. Aquesta és una cançó molt especial per mi. No sé si diria que és la meva preferida, pel que passa que, clar... Cada cançó que trec és la meva preferida,
sí,
vull dir, llavors queda com raro, no? Però sí que és una cançó molt i molt especial. És una cançó que l'hem fet en algun directe per provar-la, això que dèiem, no? De dir quan la gent respon, i ens hem trobat que cada vegada que l'hem fet en directe la gent ha arribat a plorar, fins i tot.
Llavors, que bonic,
és una cosa, hòstia, que posa els pèls de punta, sí.
Què sents quan veus, per exemple, estàs fent un concert i veus que la gent plora, que s'emociona? Deu ser un del... És que no es deu explicar en paraules, això, no?
És pell de gallina i dius... No sé, llavors sí que notes que algú hi ha amb la música, no? Que al final sí que deu ser un llenguatge universal.
De fet, el tema, Again, es basa en l'error com la màxima font d'inspiració, si no anem mal encaminades.
Sí, sí.
I, doncs, el fet d'equivocar-nos, acceptar-ho, a vegades disculpar-se, si cal... I seguir és el que ens fa forts com a persones?
Sí, jo crec que és el que ens fa persones, també, directament, podríem dir. Ho comentàvem, perquè estàvem parlant de... Bueno, perquè ara la música no és només música, la música és estratègia, és màrqueting, és tot. I amb el Víctor li comentava unes idees que jo tinc, per exemple, per introduir aquesta cançó i fer-ne pues, contingut per xarxes, no? Que ara és superimportant. I li deia al Víctor, és que, again, en aquest cas, potser tindria un caire més romàntic, però... En la vida hi ha moltes situacions que poden ser errors o coses que social i culturalment no estiguin molt ben vistes. Jo li deia, a la meva experiència de dir tinc una feina estable, una nòmina, uns diners que m'arriben a final de mes i dic ho ventilo tot i me'n vaig a tocar al metro, la gent em diria, hosti, tio, això és com...
Malament, no, diria.
Sí, clar,
sí,
què fas, no?
Això.
I dic, i fer això, fer aquest error... social o cultural o com li vulguis dir, és el que m'ha portat a estar pues, disfrutant de la meva vida com jo crec com ningú, dedicar-me al que m'agrada i estar vivint totes les experiències que he pogut viure en aquests 4 anys i mig, ja no sé què porto, pues, fent música. Vull dir, és això. És, jo crec que és equivocar-se és una fal·làcia, no?, en la vida. Mai no t'equivoques, com qui diu.
Va, un avís per navegants a tots els oients perquè s'han de quedar fins al final, perquè en Cesc i en Víctor ens tocaran en directe aquest Again, no? No crec que ho heu fet ja en una ràdio, això, us estreneu aquí amb l'Again.
Bueno, ho hem fet.
Ai,
hem fet.
Em pensava que seríem els primers.
Però
ai,
ho hem fet
no, però
avui.
Ho hem fet avui?
Sí, és que clar, no doncs,
és el mateix.
La sessió del matí està feta, ara toca la de la tarda.
Exacte.
Va, exacte. Doncs abans d'això, t'he de fer una bateria de preguntes obligatòries d'aquest nou àlbum, perquè som periodistes i per això treballem. Tenim nom, ja?
No tenim nom.
No?
No, els noms és el que em costa més de tot a mi.
I alguna opció?
No.
No?
No, és que em costa tant.
Bueno,
tant.
És que molts escriptors ja ho diuen, que quan escriuen un llibre... L'últim sempre és el títol.
Obvi, jo crec.
Sí, no?
Sí, perquè has de saber com comença i com acaba una història per poder-li posar un títol.
I el número de cançons que hi haurà, el sabem ja?
Sí, si no m'equivoco, 10.
10 cançons.
10 cançons.
Trobarem alguna col·laboració?
Pot ser que sí. Sí, però... Sí, és complicat, perquè hi haurà cançons que són col·laboracions, però hi haurà una, per exemple, que no són col·laboracions com les que ens imaginem d'un dos artistes cantant. Uh-huh. Ja ho trobareu.
Val, ja ho trobareu. Ja ho veurem,
doncs. Hi hauran històries.
Mira, Cesc, aquí a la Caravana sempre ens agrada preguntar als cantants quina seria la col·laboració més especial per tu. Es pot dir qualsevol persona.
Bueno, clar, jo tinc una llista, tinc des dels Mumford & Sons, però que ja no estan tocant junts, per tant, quedaria més apartat, des del Harry Styles, que t'hi m'encantaria, el Bruce Springsteen, que estic esperant que em truqui per aviam si canto amb ell una cançó aquí quan vingui a Barcelona. I...
És que, perdona,
t'imagines,
però...
T'imagines que escolta Radio Estel i diu... Mira,
no,
saps?
És que jo no truco amb dubtes, la veritat. Però has dit Bruce Springsteen?
Sí.
No, té una cançó que es diu Letter to You.
Té un àlbum que es diu Letter to You.
Uau. Connexions.
Sí. Bueno, té un àlbum i una cançó, evidentment.
Si ens està escoltant, està més que convidat,
sí,
que truqui la ràdio.
Sí,
no, ja està.
Ara seria brutal que sonés el telèfon de la ràdio,
O sigui, pell de gallina, eh?
Sí, em desmaio.
Andreu, tenim alguna trucada? No, de moment no. Bé,
Andreu,
no passa res.
Haguessis hagut de dir que sí, però que s'ha tallat.
I entra ell
sí,
en
però
directe,
que s'ha tallat. L'hem perdut.
Total. Va, Cesc, pròxims concerts, on et podrem veure?
Bueno, doncs, divendres que ve a la sala Sidecar... I el dimecres 28, si no m'equivoco, és un dimecres, també de desembre, a l'Imagine Café.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara hem d'explicar una cosa, val? L'hem d'explicar, perquè tenim aquí en Víctor Christodoulopoulos. Hola, Víctor.
Què tal?
Bona tarda.
Clar, entre que diu que et porta molt coneixent-te i que heu d'explicar una cosa, jo estic aviam...
S'ha d'explicar.
A veure, la ràdio té això, no?, que passen aquestes coses. En Víctor i jo hem estudiat junts. Bueno, sí. L'Andreu, de fet, durant molt de temps som amics i, a banda de ser un bon amic, és periodista i és pianista.
Sí.
De fet, no hi ha...
Correcte.
Jo crec que no hi hauria Víctor sense Cesc ni Cesc sense Víctor. Ho creieu així o potser m'he excedit?
Et diré que amb la cançó que tocarem no existiria si no existés la relació de Víctor i Cesc.
Això sí. Digues.
No, anava a dir que justament aquesta cançó és una cançó que vam fer junts, la part musical, i sí que és veritat que la majoria de temes del Cesc els composa ell, però com que volíem fer un tema que fos principalment piano. I vam quedar un dia i va sortir això.
El vaig apretar molt. Víctor, va, quedem i composem.
Jo, va, vinga.
No, que tinc tenis. Va, Víctor, quedem.
No, que
tinc
tenis.
No sé què.
No, que juga al Barça.
Entre el tenis i el piano.
Sí.
Com és un dia de composició?
És que va ser molt natural. Sí. Jo li deia... Bueno, jo és que amb els músics... Jo m'expreso supermalament, jo crec. Jo li deia, vull una cosa que faci, tinc.
Clar.
I tant, que aviam fes això... Hòstia, sí, sona molt bé, tal, no sé què. M'agrada, vinga, va. I anar tirant pelante, va quedar la música feta i llavors ja vaig començar a escriure la lletra, vam acabar de polir quatre coses i ja està.
Com recordes els inicis amb en Cesc?
Doncs, mira, jo vaig començar a tocar amb el Cesc quan tenia 14 anys, imagineu, fa 10 anys.
13.
13?
13.
Ah, 13.
Petit,
doncs mira, sí,
bueno, petit.
Molt petit. Perquè anava a la classe del seu germà, l'Uri, que és el baixista del Cesc.
Sí. A veure, un moment, podem explicar
expliquem.
Tenim a Nina Agustí.
Sí. És que el món és molt petit.
Productora i guionista d'aquest programa, que ens acompanya sempre.
Cosetes que passen,
explica, sisplau, quina relació tens amb Víctor i amb Cesc, perquè m'estic perdent ja.
Mira, doncs, tu tens la relació de la universitat.
Correcte.
I jo de l'escola.
Sí.
L'escola vol dir des de P3...
Des de P3.
Fins a l'ESO, que jo vaig marxar.
És molt gros, això.
Sí,
que estiguem els quatre aquí
sí,
i estiguem connectats d'aquesta manera.
No,
això és màgia de la
ràdio. Et diré una altra cosa. Jo vaig tenir una banda amb el germà petit del Cesc.
Sí. Sí.
Jo això no ho sabia.
Sí, era el baixista de la meva... De fet, vam participar en un concurs. Sí, teníem un grup que es deia Way Out.
Sí, jo me'n recordo.
Sí, ara sí.
M'estic quedant.
Ara he fet el clic.
Increïble. Una última pregunta. Com a parella... Parella artística, en aquest cas, o parella d'amics, no? Perquè sou amics abans de totes les coses.
No desvalarem els nostres secrets.
Discutiu molt?
No.
Us enteneu bé?
Sí, és
a dir, quan...
que són molts anys, també.
Sí, són molts anys.
I si ens hem de dir alguna cosa, ens la diem i no hi ha problema.
Sí.
Una relació molt sana, veig, i molt bonica.
Sí, el Víctor, quan hi ha partit, no hi ha concert.
No, sí, ja això a la Unit també ens passava. Quan hi ha partit, no el busquis, eh?
Bàsicament, no. Ja està.
Molt bé, doncs Cesc en Salvador... Víctor Christodoulopoulos, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molts èxits.
it hides. Corrupted hearts. Corrupted hearts. Corrupted
Radio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Radio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Radio Estel també a les xarxes.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Food Track amb Ada Parellada.
Hola, Ada. Hola. Parellada, què tal?
Ai,
ai, quina il·lusió.
Bé. Avui vinc a embafar-vos, avui vinc a tipar-vos, eh? O sigui, que no pugueu dir res més.
Ens encanta.
Sí, sí, sí. Sí. Ja us aviso que aquest Nadal acabarem embafats, eh?
Sí, i molt.
Però que bé, no?, que celebrem Nadal. Recordeu, fa un any, no vam poder-lo celebrar.
És veritat.
Fins que just estàvem amb el lío aquell del coronavirus, no sé què. Per tant, jo penso que hem d'estar contents. Bé!
Alegria!
Alegria, per això posarem una cançó. Vinga, va. Figures del pessebre i bombetes de colors, postres de torró i una mandarina per engreixar el tió. Escolta, tu saps això de la Maria Carey, això que està forrada gràcies
sí.
a... Doncs la versió catalana és aquesta, perquè cada Nadal surt aquesta cançó, sí. Les macedònies també deuen estar...
Sí, sí.
No engreixem el tio, engreixem la Macedònia, les macedònies amb aquestes mandarines, la veritat és que sí, eh?
Clar, és que et puc tallar un moment, em dones permís?
Tu ets macedònia, fas pinta de macedònia.
No, però jo sóc molt seguidora d'Ada Parellada, d'ell en si i del seu Twitter, i l'altre dia va fer un tuit que criticava una miqueta la cançó de All I Want for Christmas. Vas dir que si la tornaves a escoltar, t'enfadaries.
M'enfadaria. Ara ho canviarem perquè m'enfadaria i enfadaria com que queda maco. Posa-la a veure si m'indigno.
És que la teníem preparada, eh? Per tu, Ada. Jo és... Ja està, no hi ha més.
All I want for Christmas.
Veus? Li ha agradat.
Clar que m'agrada.
Molt bé, Ada. que guai, aquest esperit general.
Tu saps que estàs clink, 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 clink,
sí, sí, tal qual. En aquesta ràdio...
Ràdio Estel, clink, clink, clink.
Sí, sí, Maria Carena,
aquesta dona feliç.
De res,
no, no m'estranya que vagi cantant-ho tot el dia com una loca.
Normal, normal.
És veritat.
Bé, ho havíem de fer i s'ha fet.
Molt bé, posa una altra vegada les Macedònia, que ara no hem perdut el fil. Ostres! Hem d'abordar-ho. Avui parlarem de torrons perquè enguany pagarem els torrons a preu de lingot. Per tant, allò de un dia és un dia, en aquest cas, s'acompleix.
Estem tota l'estona amb la mateixa cançó.
No amb aquesta cançó, amb la cançó de la cuina,
sí,
que tot
sí,
és molt
sí,
car,
sí,
que no
sí,
sé
no.
què... Va, home, sí,
clar,
sí.
És que...
La veritat és que és una lletania, això de que tot se puja de preu. Això és que no, és que les matèries primeres, els transports... Això és cert, eh? Tot s'ha pujat de preu i, clar, afecta tots els productes i també els torrons, perquè els preus de la matèria primera, els subministres energètics i el transport, doncs, han fet augmentar no només el cost i el preu, no només dels torrons, sinó també dels embalatges. O sigui, però clar, els embalatges dels torrons per Nadal, doncs com més bonics, més exclusivitat de la marca. Jo sé que s'apugin els preus no convé a ningú, val? Però potser serà la manera d'estalviar-nos capses i llaços.
Ah?
Que, ai, de fet, no es mengen, generen residus, són del tot innecessaris i no diuen pas que sigui millor torró el que hi ha a dintre.
I què podem fer?
Doncs, bueno, home, evidentment, ara no ens n'estirem, perquè hem dit que la il·lusió és poder celebrar.
Sí.
I, per tant, aquest any ho farem com cal, amb torrons i tot plegat. Però potser serà el moment de reduir-ne la quantitat i potser també la varietat, eh? Allò que diuen, saps? Quan es tanca una porta, s'obre un portal. I en aquest cas, menjar-ne poc i bo, és bo, és bo, no? És positiu.
Sí, tant, clar.
I jo penso que si en qüestió de varietat ens acontentem amb el torró tou, el dur i aquell de crema cremada...
Oh, boníssim.
Ah, bé, feia sí, com sí, cara sí. que no sabia si és que tenia
no,
un atac
boníssim.
De fàstic o un atac de plaer d'aquests que d'això... però, clar, què passa? Que si fem aquests, el tou, el dur i el crema cremada, no pagaràs allò del plus de la innovació.
Correcte.
I evitarem atemptar contra el mal gust. Perquè per mi, personalment, per mi és un senyal de que el món s'acaba, se'n va a la deriva, aquest desori actual del catàleg de sabors de torrons, que ni el més boig dels pastissers podria somiar en un moment més tenebrós de la nit. Saps aquell loco que diu, ja estan allà amb un mal son i de cop i volta es mig desperta la nit suat i diu, torró de gin tònic.
Ai, per favor.
Torró de xips.
Oh! No, home, no.
Torró de vermut de Reus.
Perdona, com?
De roses, d'aquestes que fan olor.
Sí.
De croissants. De dònut. Torró de núvol, saps? Aquests
sí.
De núvol de...
Sí, sí,
de
que m'han parlat l'altre dia. D'aquestes llaminadures. Torró de núvol existeix?
Sí, no, tot això que dic és cert.
No, ja m'ho crec, jo confio, però...
Jo trobo que aquesta gent no han sigut prou creatius... I agrairia molt que s'inventessin el torró d'Escudella i Cardolla.
Digue-ho! Sí, torró d'Escudella i
Cardolla.
Que bo, a la parellada.
Ah, que sí?
Sí.
No, però saps per què ho faig? Jo per estalviar-nos passos. Perquè trobo que si tu fas, per exemple, et menges ja d'entrada, o al revés, al final, l'Escudella i Cardolla, perquè a vegades ho fem perquè per tradició, no?
Sí, sí. Totalment.
Dius, que em ve de gust menjar una escudella, no, però t'haurem de menjar, perquè si no estem desarrelats d'aquest món. I per tant, et menges l'escudella cardolla, et fots tota l'ànec amb peres, la vedella amb bolets, el capó, el besugo, depèn, perquè vas juntant tradicions, i després t'has de fotre el torró de núvol, el torró de gin tònic, i els polvorons, els panetones, digue'm més coses d'aquestes.
Ui,
no parem, les galetes de gingebre...
Ui, sí.
Que fotre'm allà a menjar-te un panetone, perquè clar, cada any t'has de menjar el panetone de l'any, el que ha guanyat, saps?
Sí.
Llavors, què passa? Que jo, de veritat, menjar-te un panetone és com si t'haguessis de menjar després, doncs, després de tot això, t'haguessis de menjar una paella. Perquè és que
correcte.
No trobes que aquell pa de pessic
és
molt?
És molt.
Per tant, com que és una marató, una cursa de fons, de dolços, de vestits, de tot és una marató aquests dies, jo m'agradaria molt que fessin el torró d'Escudella Cardolla, perquè així ja escurcem el menú i tens més espai per totes aquestes coses que hem de menjar, no?
Mm-hmm. Doncs a mi m'agrada molt que hi hagi revisió de la tradició.
Sí, o sigui, tu ets favorable al torró de gin tònic.
Totalment. Vale. Sí, a veure, sí, no, el de xips t'he de dir que...
Doncs saps què t'haig de dir?
Mm-hmm. Però xips de patata?
Xips de patata.
Perdona.
T'ho juro. Però no és de qualsevol aquest, eh? No és de qualsevol il·luminat. No, és de l'Albert Adrià, eh?
Ah.
I clar, tu agafes aquell torró i dius, vaig a provar-lo, perquè ets escèptic. Uh-huh. I sempre va bé anar amb les expectatives cap avall, perquè sí. Llavors dius, mira què t'haig de dir. Doncs mira què et diré, que no pas mal, eh?
No està malament.
No. Bueno, està bé que a tu t'agradi revisar la tradició, perquè bueno, la meva opinió és totalment subjectiva, que per això és una opinió.
Sí.
I a mi allò que a mi em sembla una ofensa, doncs hi ha altres com tu, doncs que els encantin d'això. I és normal que els torroners busquin estratègies, perquè, clar, és que s'ho juguen tot a un dia és un dia.
Clar.
O sigui, o aquell dia l'encerten, o aquell dia no ven a la campanya. Mm. És que és fortíssim. Saps? I què fan amb els torrons tot això? Bueno, jo trobo que si no ets el més sorollós, clar, si no ets el més sorollós, el més impactant, doncs això només no s'aconsegueix només amb aquell torró tou, saps?
Clar, jo sóc d'aquestes persones que m'agrada que innovin, i ara l'Ester ens deia que li agradaria provar un torró de canelons.
Ai, què...
Bueno,
com ho veus?
Dos per un, ja està.
Ja t'ho he dit, jo escolti,
és viable.
Ja està, canelons, ja però és que ho vagin fent. Sí. A mi, la veritat és que jo no sóc partidària, d'aquests torrons estrambòtics. Ja t'ho he dit, jo.
Bé,
partidària que aquell dia ha de ser canònic, vale? Ha de ser. Llavors has d'esmolar el gust, has de fixar-t'hi molt i has de buscar el millor torró d'això. El millor torró has de fer aquesta cerca i valorar-ho i anar-ho a buscar. Si cal, has de fer un quilòmetre més el fas. Tot això, aquestes litúrgies, a mi m'emocionen. No és a veure què em portes avui de nou. Com si fos aquí al bazar.
No s'hi val.
No, vull això.
Va, però anem a l'origen de tot plegat, una miqueta.
És que a mi m'agrada també que les tradicions tenen un origen, que comencen un dia, no? Uh-huh. Et sembla que no, a vegades es perden el túnel del temps, però sempre quan comença un dia. I a mi m'agrada saber d'això. O sigui, vull dir-te que les tradicions no van ser primer les tradicions i després la humanitat. No, la humanitat va crear les tradicions, saps? Uh-huh. I per tant, diuen que el torró primigeni, el més ancestral, era el torró dur, el tipus agramunt, vale? o Alacant, que era d'avellanes, ametlles, clara d'ou i mel.
Boníssim.
I que el torró tou, és que ara hem de dir torró tou, no podem dir de Xixona i Alacant, ho sabies?
Per què?
Perquè no sé, ja t'ho diré després, no sé si ho tinc apuntat per aquí, però no es pot dir, ara s'ha de dir torró tou, o de Alacant. Ai, o d'U. Perquè si dius els noms dels llocs, han de ser dels llocs. Oh, per la IGP, perquè estan protegits per la IGP. Per la Indicació Geogràfica Protegida. Llavors, tot allò que no és d'Alacant o no és de Xixona, per exemple, el que està fet aquí, en la pastisseria d'aquí, de Sants, és això, no? De Sants, sí. Doncs això no deixa. Vale? Va. Tornem-hi. Aquest torró tou, el de Xixona, va ser el resultat de la crisi de la mel de Romaní. Que es veu que en el segle XVIII aquest país va patir una crisi de mel. Llavors van dir, no tenim mel, deixarem de fer torró. Doncs no, posarem sucre. I un sucre que van comprar d'un poble proper, que jo us estalvio, perquè ara no, això, aquesta dada no la retindreu, i resulta que va agradar molt. Ah. Aquestes coses que passen, que les innovacions, és el que et passarà tu amb el torró de xips. Cada cop i volta diràs, doncs no vull menjar més els altres, vull menjar de xips sempre i per sempre més. Vale? I ja està, doncs, que la població... O sigui, va ser tanta fama aquest torró de Xixona que a la gent que vivia a Xixona, saps? Sí. Treballant al camp, va dir, aprendre pel d'això, i ara només ens dedicarem a fer torró tot l'any.
Doncs està molt bé.
Sí, ve a posar una cançó, va.
Gent que ha anat a l'església se'n van cap a prendre torrons i xampany. Són poquets que han anat a la missa del gall. Aquesta és la nit de Nadal.
I Jo estic una mica indignada.
Per què?
Per què només els torrons per Nadal?
Bueno, ho diu a Pau Riba.
Ah, val, i ho diu ell i
ja està. Pau Riba.
Va a missa.
Home, Pau Riba té autoritat, per dir coses.
Sí.
Tenia autoritat,
descans, sí.
Sí, només per Nadal. I per què? És la gran pregunta, no? Sembla ser que els pastissers de Madrid es van queixar de la competència dels de Xixona. Home, és que tios que venen aquests dies de Xixona i ens prenen tots els clients. Llavors van dir que era una competència absolutament deslleial dels dolços alacantins, i Carles IV, a principis del segle XIX, va dir, doncs és que els prohibirem. Prohibirem els torrons i, bueno, només deixarem la període de Nadal, i així, doncs, tots contents. Per això els alacantins sortien per Nadal, entre Nadal i Reis, a vendre com per tota la península com uns desfermats. Però hi ha altres versions, no? És que amb la tradició sempre hi ha diverses versions. I hi ha una altra versió que en diuen que les zones de secà, com és Agramunt, per exemple, o Alacant, es va començar a elaborar torró per donar sortida a l'excedent d'ametlla que recollia per setembre. I per això, clar, de setembre el feien i el tenien a punt, doncs, per Nadal. I per això s'acostuma a menjar el torró per Nadal.
I quina és la història verdadera? No ho sabem.
Home, això no ho sabràs mai. Això, la història que t'agradi més, tu és la teva. Això és, a vegades, els orígens de les coses, les tradicions i tal, si et poses a rascar si és cert, o sigui, a no ser que trobis un document que t'ho acrediti i tal, a vegades són un cúmul de circumstàncies, són diverses circumstàncies el que fan que les tradicions siguin en una determinada època o una altra. És una diverses coses, no és una única. Podria passar que hi hagués un excedent d'ametlla i que Carles III alhora, doncs, aquest producte, el producte només que era acabat de fer, doncs que només el comercialitzin per Nadal i després tanqués la... que s'ha fet un coto de caça, doncs que no, saps?
Vale, això d'una banda, i després abans ens has explicat que prohibit dir torró Xixona.
Exacte, ja ho he explicat, però sí, és que és una cosa que a mi m'impacta molt, perquè tota la meva vida he dit Xixona i Alacant, i ara resulta que no podem dir Xixona i Alacant.
Tou i dur, eh?
Ho podem dir a la intimitat. Però si ho diem a la ràdio,
ens renyen.
Ho entens.
Val.
Ho pots dir tu a casa, digues Xixona, que si no, no t'entendran, sí. Això del dur i el tou, i no ho entendràs, pensant que el tou s'ha endurit i que el dur s'ha estovat.
Aquesta part m'encanta. Consells per comprar bons torrons.
Molt bé. Vale, com que hem dit que ens costaran uns dinerets, aquests torrons, doncs, bueno, i que a més estaran aquests diners que ja sempre gastem, doncs, augmentats per la inflació, per la situació conjuntural de la guerra i tot això, doncs, hem de mirar d'encertar el tret. Per tant, ja us deia, si hi ha dubtes, dius, és que no sé si la qualitat i tal, doncs tu has d'optar pels que tenen segell de denominació d'origen o IGP. És que això, t'ho juro que, bueno, de veritat, que et garantirà un bon torró. Com a mínim, un torró que tingui bona ametlla i quantitat d'ametlla. Per què? El 2. El percentatge d'ametlla t'indica si el torró ve o no, vale?
Val.
O sigui, quanta més ametlla, millor torró, perquè la resta que no és ametlla és sucre, família, val? Per tant, més ametlla, més bo i més saludable. Vale? L'ametlla també importa. L'ametlla ha de ser marcona. Val? A veure, això és els puristes. A mi, la veritat és que si finca una ametlla tampoc em passarà res. Però, sí, però diuen que aquesta és grossa, dolça i un pèl amarga, que és una mica contradictori, però és així. Val? I és la més cara, etc. Jo diria que el torró dur, el d'Alacant, és on l'aprecies, perquè el torró tou està triturada. Llavors, a mi, la veritat, això... A mi, les versions light, no.
No
seria partidària. No, perquè hi ha gent que
millor
diu...
Millor no em prenguis.
Light,
correcte. Sí.
Diuen torró light perquè què passa? Que caus en la trampa. Dius, com que és light, més. I que és light vol dir que no té sucre, que té poc sucre, però no vol pas dir que no tingui greixos, saps? És a dir, d'entrada té edulcorants i després, si no té... Pot ser que no tingui sucre, però pot ser que tingui mel. Sí, entra com...
Feta la llei, feta la trampa.
Una mica. Per tant, jo la veritat és que, doncs això, que no sóc partidària. Llavors, el que sí que és molt important és que heu de mirar la data de caducitat. Mm. Perquè a vegades un torró econòmic significa un torró que és un torró vell, val? De la campanya anterior. Ja saps que té una llarguíssima caducitat.
Sí.
Per favor, de debò. Si teniu un torró a casa de l'any passat, no passa res, no us passarà res, no passa res d'un any per l'altre, perquè és un producte d'aquests que aguanten moltíssim. Però no cal comprar-lo de l'any passat, saps? Perquè podria passar que estigués una mica ranci, que fos una mica ranci, que s'haguessin enranciat els greixos. Val? Llavors, un cop que l'has comprat, un consell important, que s'ha de guardar a la nevera, perquè el tou s'asseca. El dur no cal, el dur no cal. Però a vegades el dur, si està a prop d'un lloc de calor, fa allò que després quan l'agafa s'enganxa.
Sí, sí.
Us ha passat? No, però no us en recordeu, però us pot passar.
Sí, 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 sí.
El que us deia al principi, l'embolcall no es menja.
Ui, se'ns ha colat aquí en Sergi León. Ui.
Hola, què tal, com estàs? Que volia saber coses de torrons. Estem a punt d'acabar, oi?
Sí, no, sí, però tranquil·la,
Sí, tenim... però a mi se m'ha acabat el text. Bé, però hem de posar una música i cantar.
Nosaltres tres no necessitem gaire guió,
No, 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 és veritat. Ah, us deia,
l'embolcall
no es menja, de manera que, sisplau, no per un color bonic, una cosa brillant o una capsa molt gran, que sàpigues que això sovint encareix el producte i, per tant, no té cap necessitat i que busquis un torró d'artesà, un torró que et garanteixi, i no cal deixar-te enlluernar per embolcalls, que al final això és com els anells, no?
Vale. Sí.
I sobretot, jo sempre explico el mateix, que el que és més car és llançar. Us ho he dit mil vegades. Llançar és molt més car que comprar bon producte. Per tant, si et sobra torró, quantes no llançaràs, no, saps? I per tant, dues coses importants. No els poseu als plats, poseu-los al mig de la taula perquè la gent vagi agafant el que pugui i el que
que no els separem, no? I anem fent talls per tothom.
Clar, si tu serveixes torró, quatre trossos de torró amb un plat, que això no ho fan les famílies, però no. Si un cas algú ho fes, doncs és un error, perquè llavors aquest torró que si no te l'has menjat, doncs queda en el plat i ja no el pots salvar. Per tant, al mig de la taula, que cadascú es vagi tallant amb un ganivet i se'l vagi tallant al gust, i ja tal. I si te'n sobra, tu no saps la quantitat de plats que pots fer amb el torró que et sobra. El dur és més complicat de gestionar que el tou. Però el tou és un... Bueno, una crema catalana amb torró tou.
Que bona.
Jo el trobo boníssim. I agafes aquesta crema i el poses a sobre d'una taronja tallada...
Sí.
I com ho acabes? Amb torró dur ratllat per sobre.
Ai, per favor, que quina gana. M'està venint.
No, però és boníssim, de veritat. Allò típic, fer-ne gelat de torró.
Sí,
perquè
sí.
Com que té tant greix, no cristal·litzarà tant. Una mica sí, perquè faràs casolà, però el que és? És aquesta crema catalana igual, barrejada amb torró i congelada. Ja està. I... amb aquest torró, o sigui, el torró és dolç, sí, però té molta ametlla. Sí, amb això estem d'acord, per tant, podem fer unes salses d'ametlla delicioses per acompanyar un tall de porc. Simplement el que faràs és barrejar aquest torró amb ceba sofregida, posar-hi caldo de carn, fer-ho bullir una mica, o fondre, i ja tens una salsa que no necessites ni... És una picada tirana dolça, per tant, buscaràs una carn que sigui una mica salada, doncs aquest, un llom, una carn de caça, unes guatlles... De veritat, feu-me cas.
Mare meva, salivant.
I ja marxarem amb una cançó perquè ens encanta el Nadal. Vinga, som-hi! Que soni.
Sí, però deixa'm despedir-te, no?
Vale. Saps què passa? Que per Nadal els comiats, o sigui, quan estàs a casa, no sé, allò, els comiats els són molt tristos. Jo sempre faig o una francesa, que és fotre el camp, o dir, adéu! I me'n vaig.
Doncs ara, et dic una cosa i després et despedeixo. On hem d'anar per menjar bé per Nadal? El Sempre On Hi Ha,
a casa vostra, perquè Sempre On Hi Ha està molt ple, ja,
Ah, sí? Sí. Bueno, doncs després de Nadal. Sempre...
El gener us esperarem els braços oberts. Amb el gener tot Sempre On Hi Ha és vostre. I jo també.
Doncs mira que bonic. I per acabar, adéu!
No m'has dit que em
despeixis.
Adéu, és una cançó. Adéu. Canta la Navidad.
Me encanta la Navidad. Me como todos los turrones y todos los
Vinga, 12, a punt d'arribar a les 5 de la tarda després d'escoltar la música de Cesc Sant Salvador i d'aparellada amb aquest producte tan típicament nadalenc com el torró. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos al dia de l'actualitat i, mentrestant, això sí, repostem per tornar a posar en marxa la darrera hora de la caravana aquí, a Ràdio Estel.